Catalunya Informació.
L'informatiu del migdia.
Bon dia, són les dues. Ni les rebaixes eviten que els preus es segueixin enfilant, malgrat que, com passa cada juliol, el vestit i el calçat han baixat de preu, més d'un 11%, l'IPC interanual ha pujat un 5,1% a Catalunya. Els transports, per l'elevat cost dels carburants, i l'habitatge, per l'encariment de l'electricitat, són alguns dels responsables que la inflació segueixi descontrolada. El govern central, Laia Ortega, amb tot s'agafa això per pronosticar que si el cru es modera es pot acabar l'any força millor.
Sí, amb un IPC per sota del 4%, però l'evolució dels preus no només s'explica pel petroli, perquè la inflació subjacent, la que no té en compte els productes energètics, també ha pujat al juliol dues dècimes i s'ha situat en el 3,5%.
Són unes noves dades que confirmen que la crisi econòmica no dona treva ni a l'estiu. Per això el president del govern central abandona avui el repòs de Doñana i torna a Madrid. Aquesta tarda presidirà per primer cop la Comissió Delegada d'Afers Econòmics i demà també, fet excepcional, un Consell de Ministres en ple mes d'agost. L'objectiu, reactivar l'economia. En parlarem durant els primers minuts de l'informatiu, també pendents a aquesta hora de Geòrgia. La pau acordada amb Rússia és fràgil. Ho demostra l'intercanvi d'acusacions. Les autoritats georgianes acusen les tropes russes d'atacar la ciutat de Gori, tot i que Moscou ho nega. Per tant, molta confusió. La diplomàcia europea, mentrestant, discuteix a hores d'ara quina ha de ser la postura de la Unió Europea. Brussel·les, Oriol Serra, n'ha transcendit algun detall?
Doncs encara no. Els 27 ministres d'exteriors europeus continuen reunits hores d'ara per acordar les mesures conjuntes de la Unió Europea davant el conflicte del Caucas. Tot apunta que Europa haurà acordat l'enviament d'una missió de pau a Geòrgia i que es perfilarà com a principal mediador en l'escalada bèl·lica entre Geòrgia i Rússia. Per cert, que la ministra d'exteriors georgiana, present avui a Brussel·les, ha denunciat que Rússia no està respectant l'alto el foc.
Sobre el finançament, el president d'Esquerra Republicana demana al PSC i Convergència i Unió que resisteixin els intents que pugui fer Madrid per acabar amb la unitat d'acció dels partits catalans. Joan Puigcercós ho ha dit aquest matí a Catalunya Ràdio.
El que és important és que no perdem la unitat d'acció i que tinguem clar de que no hi hagi fissures, perquè Madrid les buscarà.
I com va passar fa una setmana amb el rus Alexander Solzhenitsyn, avui els palestins reten honors al seu poeta més estimat, Mahmoud Darwish, mort dissabte als 67 anys. Ha estat un comiat, Jenny Lozano, que no es veia a Ramala des de la mort del Reis.
Així és, amb honors d'estat i en un funeral presidit per Mahmoud Abbas, s'han vist imatges de plors i càntics com no es recorden des de la mort de Yasser Arafat. Darwish va ser un home admirat i respectat per tothom i la seva literatura, més de símbol de la resistència palestina, l'ha convertit en un dels grans de la literatura àrab contemporània.
Notícies pròximes ara apuntades des del territori. Girona, Albert Requena.
Dos robatoris més aquesta matinada en empreses d'un polígon industrial d'Aiguaviva, al Gironès. Ja són cinc en menys d'una setmana, la qual cosa ha fet aixecar la veu dels responsables polítics que reclamen la creació d'una policia municipal mancomunada davant la manca de recursos dels Mossos d'Esquadra.
Tarragona, Roser Matas.
La campanya d'enguany de l'arròs del Delta de l'Ebre estarà marcada per l'augment d'un 40% del preu del quilo d'arròs. La falta d'aquest cereal al mercat i la pujada en un 60% dels costos de producció obliguen aquest increment. La previsió de la collita d'arròs és de 120 milions de quilos.
Lleida, Estela Busoms.
400 pagesos catalans han demanat ajuts per canviar el tractor a través del Pla Renove de Maquinària Agrícola del Ministeri d'Agricultura. Més de la meitat són de Lleida. A Catalunya hi ha 58.000 tractors registrats des de fa més de 15 anys.
I Barcelona, Mar Ruiz.
El col·lector de salmorres de Sallent, al Bages, ha tingut dues filtracions en tres dies. La canalització evacua els residus de les mines de potassa i l'última fuita ha afectat una zona de conreu.
Els esports, tota l'actualitat generada les últimes hores des de Pequín a partir de 2:15. Carles Vila.
Un dia més, Michael Phelps és la notícia principal als Jocs Olímpics. L'americà ha aconseguit avui dues medalles d'or i ja en té cinc. En tenis, Nadal i Federer han superat els vuitens de final. En bàsquet femení, victòria de l'equip espanyol contra la República Txeca. A 2:15 juga Espanya contra Nova Zelanda en hoquei masculí. Fora dels Jocs, el Barça juga també aquest vespre el primer partit de la prèvia de la Lliga de Campions contra el Wisła polonès. Pel que fa a l'espanyol, s'enfronta en un amistós a Holanda contra el Volendam.
Passen 4 minuts de les 2 del migdia.
L'informatiu del migdia. Edita i presenta Francesc Soler.
Caixa Penedès us amplia la informació i us acosta a l'actualitat. Les notícies més destacades a fons. Caixa Penedès. Persones al servei de persones.
Avui parlem d'economia. Tot i les rebaixes, la inflació s'ha disparat al juliol fins al 5,1% a Catalunya, el nivell més alt des del febrer del 1994. Al conjunt de l'Estat, aquesta taxa queda al 5,3%, la més elevada en 16 anys. Mentre el govern central atribueix el repunt a l'encariment del petroli i dels serveis turístics, els sindicats denuncien que els productes que més pugen són els de primera necessitat, la Ortega.
Tot i que el juliol els preus han baixat 4 dècimes a Catalunya, la inflació interanual ha tornat a augmentar 2 dècimes, fins al 5,1%. Això s'explica perquè l'efecte de les rebaixes amb una davallada de la roba i el calçat de l'11% ha quedat diluït per l'evolució de l'últim any del transport, l'habitatge i els aliments. El transport s'ha encarit més d'un 10% arran de la pujada dels carburants i la vivenda ha augmentat més d'un 8%, sobretot per l'electricitat. Recordem que el juliol van entrar en vigor les noves tarifes. El govern central reconeix que les dades són dolentes, però el secretari d'Estat d'Economia, David Vegara, afirma que es podria haver tocat sostre. Calcula que el 2008 es tancarà amb una inflació per sota del 4% i el 2009 per sota del 3%.
El descenso de la inflación y la vuelta a niveles por debajo del 3% debería ser relativamente rápido, ¿no? Insisto, con el permiso del petróleo, siempre pongo este añadido, ¿no?
Els sindicats recorden que la inflació subjacent, la que no té en compte els productes energètics, també ha pujat 2 dècimes i s'ha situat al 3,5%. Denuncien que els articles que més s'encareixen són els que configuren la cistella de la compra. En un any, la llet s'ha disparat un 22%, els ous un 16% i el pa un 11%. Per això qüestionen la moderació salarial i reclamen a l'administració més control dels marges comercials. Manel García Biel, de Comissions Obreres.
Ha d'estimular la creació d'un major canal de competència per lo que fa a la distribució dels serveis i també el control d'aquells sectors de serveis, com pugui ser l'hostaleria, etc., que fan un increment de beneficis per sobre de lo normal i que el qual és inflacionari.
L'últim any els únics productes que han baixat són els electrodomèstics, alguns medicaments i els objectes recreatius.
Avui és la mala dada de l'IPC. Demà, amb el PIB del segon trimestre, es podria confirmar un estancament de l'economia. I davant d'aquesta crisi, gestos inusuals del govern espanyol. El president del govern central, José Luis Rodríguez Zapatero, s'estrena aquesta tarda al capdavant de la Comissió Delegada d'Afers Econòmics, prèvia a un insòlid Consell de Ministres a mitjans d'agost. Anem a Madrid, Txell Feixas.
Un diagnòstic del vicepresident Solbes sobre la situació actual centrarà les dues reunions de treball, anàlisis també de la llista de mesures anunciades, entre elles la supressió de l'impost de patrimoni, que s'aprovarà i es remetrà al Congrés, la devolució agilitada de l'IVA, la disminució de càrregues administratives o la transposició de la directiva de serveis. Sobre la possibilitat d'engegar-ne de noves, el secretari d'Estat d'Economia, David Vegara, contestava.
En estos momentos, nuestra principal preocupación es poner en marcha y hacer efectivo el conjunto de iniciativas que se han anunciado y acortar los plazos y definir exactamente los calendarios para que estén en vigor las ya previstas.
El conclave d'aquesta tarda, que de forma excepcional no presidirà Solbes i assistiran els titulars dels diferents ministeris econòmics.
Són les 2:08.
Catalunya Informació.
Al Caucas, hores després de l'alto el foc entre Rússia i Geòrgia, tornen a imposar-se els dubtes sobre la veracitat de la treva. El govern de Tbilisi acusa Moscou de no respectar el que es va pactar i assegura que els tancs russos estan passejant per territori georgià, després d'haver atacat i arrasat la ciutat de Gori, una de les més importants del país. L'enviat especial dels Estats Units a la zona ha donat suport a aquesta versió. Anem a Moscou. Natàlia Boronat, bon dia.
Bon dia. L'enviat nord-americà a Geòrgia, Matthew Brisa, ha fet una crida perquè Moscou s'asseguri que les tropes russes a Ossètia al sud respectin l'acord d'alto el foc i no ataquin la població, perquè segons la informació de què disposa Brisa, l'exèrcit rus ha continuat atacant i arrasant pobles sencers. Prèviament, el president georgià havia acusat els russos de violar els drets humans. Escoltem Mikhail Saakashvili.
El que estem veient en aquella zona és el clàssic model de campanyes de neteja ètnica i purificació que hi va haver als Balcans i a la Segona Guerra Mundial.
Saakashvili ha acusat també les forces russes d'obrir foc a la ciutat de Gori, a la frontera amb Ossètia al sud. L'estat major rus havia dit prèviament que l'exèrcit rus s'havia replegat de Gori i, en canvi, ha dit que continuen les provocacions per part de les forces de Tbilisi a Ossètia al sud. Periodistes de l'agència France Press, que es troben a Gori, han confirmat la presència de blindats russos a la ciutat i han informat que s'estan desplaçant en direcció a Tbilisi. D'altra banda, per la manca d'un observatori independent, es fa difícil parlar del nombre de víctimes d'aquests dies de conflicte armat. Segons les parts respectives, els morts de cada banda serien 74 soldats russos, més de 1.600 ossetes del sud i 175 georgians.
Doncs bé, mentre les informacions que ens arriben de Geòrgia constaten la fragilitat evident de la treva a la regió del Caucas, la diplomàcia europea intenta aquest migdia arribar a un acord per enviar una missió de vigilància a la zona. França, com a presidenta de torn dels 27, ha exposat als ministres d'Afers Estrangers els termes de l'alto el foc entre Moscou i Tbilisi. Ara anem a Brussel·les. Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. Els 27 ministres d'Exteriors europeus i l'alt representant per la diplomàcia europea han discutit durant gairebé 4 hores la postura comuna de la UE en aquesta crisi. A l'espera de l'inici de la roda de premsa, algunes fonts apunten que hi hauria hagut un acord dels 27 per un enviament d'una missió de pau a la zona. El ministre d'Exteriors finlandès i actual president de l'Organització per la Seguretat i la Cooperació Europea, Alexander Stubb, ha defensat la creació d'una missió de pau europea i un mandat de l'ONU de manera urgent.
Està molt clar que a llarg termini necessitem que sobre el terreny hi hagi una missió de pau i crec que la Unió Europea és un bon lloc per començar. Però què ens cal ara? Doncs un mandat de l'ONU.
La cimera ha comptat amb la presència de la ministra d'Exteriors georgiana, que ha aprofitat per denunciar que Rússia no està respectant l'alto el foc decretat pel mateix president rus Dmitri Medvedev. A l'exterior del Consell Europeu s'ha manifestat mig centenar de persones amb banderes georgianes que demanaven que Europa despertés. Tot això caldrà observar la postura de les repúbliques bàltiques partidàries d'endurir el to amb Moscou.
Pendents, doncs, de l'evolució de la situació al Caucas, centrem ara la nostra atenció en la Xina. El Dalai Lama ha fet una crida a la comunitat internacional perquè insti la República Popular a democratitzar-se. En el tercer dia de la seva visita oficial a França, el Premi Nobel de la Pau ha fet l'únic acte de caràcter polític enmig de la polèmica perquè no es reunirà finalment amb el president francès Nicolas Sarkozy, una trobada que sí que es podria fer a finals d'any. Ara anem a París, Maria Rovira.
Bona tarda. El Dalai Lama ha volgut apaivagar el malestar sobre el fet que no es reuneixi amb Nicolas Sarkozy, a qui l'oposició li retreu una rebuda poc adequada al líder espiritual tibetà per evitar més tensions amb la Xina durant els Jocs Olímpics. Ha insistit el Dalai Lama que la seva visita és eminentment religiosa i que potser es reuniran més endavant. Abans, en una d'una discreta rebuda al Senat, el Dalai Lama ha dit davant la premsa que s'ha d'evitar, però, l'aïllament de la Xina.
The Chinese themselves.
Els xinesos estan molt preparats, sobretot econòmicament, per formar part de la comunitat internacional. Està molt bé, benvinguts. Però alhora, la comunitat internacional té més responsabilitat de dur la Xina a tot allò que engloba la democràcia. Això és molt important.
Segons alguns parlamentaris assistents a la reunió porta tancada al Senat, el Dalai Lama no s'ha estalviat crítiques i ha denunciat també que la Xina no respecta la treva olímpica i que durant els Jocs continua la repressió sobre el poble tibetà.
Gràcies, Maria Rovira. I és que avui a Pequín la policia ha reprimit de forma brutal una manifestació d'activistes pro-tibetans. Hi ha hagut diversos detinguts i s'ha ferit un periodista britànic. Més detalls des de Pequín, Nando Zanuguera.
La policia ha detingut almenys 7 persones en una manifestació pro-Tibet, prop de la Vila Olímpica, i ha arrossegat per terra i immobilitzat un periodista que cobria l'acte. El portaveu de la diplomàcia xinesa, Qingang, ha defensat l'actuació policial.
No importa si ets xinès o estranger. Si tu vols fer una manifestació, has de seguir les regles.
El govern xinès va anunciar que permetria manifestacions durant els Jocs prèvia autorització i a només 3 parcs de Pequín, però el portaveu no ha pogut concretar si n'hi ha hagut algun amb aquestes condicions.
L'informatiu del migdia. Catalunya Informació.
Declaracions d'avui a aquesta casa, Esquerra Republicana proposa als partits catalans estendre la unitat d'acció pel finançament a altres àmbits per fer front al govern del PSOE. El president del partit, Joan Puigcercós, ha proposat per fer un document de bases al marge del finançament per fixar una estratègia comuna en altres qüestions, com ara la negociació pels pressupostos de l'Estat. Eva Blanc.
Puigcercós alerta que la part catalana no pot reproduir l'esquema de negociació de l'Estatut que va acabar amb divisió política i un text rebaixat. Per això creu que els partits catalans s'han de comprometre a mantenir la unitat a Madrid més enllà del finançament.
Jo crec que els partits també haurien de fer un segon document. I estaria bé que a nivell de Madrid, de cara als pressupostos generals de l'Estat, de cara a la modificació de la llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes, o fins i tot una tercera llei, que seria la modificació de la cessió de tributs, hauria d'haver-hi un acord dels partits catalans a Madrid, un paper, un document en el qual consignéssim a l'hora de treballar junts.
A l'hora de fer aquesta crida a la unitat, el líder d'Esquerra s'ha dirigit especialment a Convergència i Unió i al PSC, perquè pensa que són els partits més febles davant la pressió del PSOE.
I avui ha declarat davant de la policia un nou imputat pel cas de corrupció que esquitxa l'últim govern del PP de Jaume Matas a les Balears. Es tracta de l'exdirector general de Joventut, que ha sortit de les dependències policials al cap de només 15 minuts. La policia esgotarà amb tota probabilitat el termini màxim de 72 hores de detenció abans de posar demà en mans de la justícia els 3 detinguts que encara estan en dependències policials. Anem a Palma, Sara Riera.
L'exdirector general de Joventut de l'anterior executiu del PP, Juan Francisco Gálvez, ha estat aquest matí el darrer imputat per aquest cas de corrupció que ha passat per les dependències de la Policia Nacional. Si bé el seu testimoni es preveia especialment útil en la investigació, hi ha estat només un quart d'hora i s'ha negat a declarar. La mateixa actitud que va tenir ja ahir els altres exalts càrrecs del Partit Popular de Jaume Matas relacionats amb el cas, l'exgerent del Consorci de Turisme Jove i l'antic cap de serveis. Els dos populars i la dona d'un d'ells continuen encara detinguts pels agents mentre s'acaba de tramitar aquest complex atestat. Entre els implicats hi ha diversos constructors que ara han confessat haver cobrat comissions il·legals dels responsables d'aquest consorci, però destaca especialment la desviació de capital públic que hauria fet l'antic cap de serveis d'aquest organisme en benefici propi a través de diversos contractes de lloguer que es pagaven entre 4.500 i 16.000 euros mensuals. Tot plegat s'expressa en acusacions per malversació de fons i suborn.
Un quart de tres del migdia, moment de fer una aturada i de repassar les principals qüestions d'actualitat amb Núria Casanova.
Els preus s'han encarit un 5,1% l'últim any a Catalunya, la taxa més alta dels últims 14 anys, tot i que al juliol la inflació va baixar per les rebaixes d'estiu.
El Caucas, hores després de l'alto el foc entre Rússia i Geòrgia, tornen a imposar-se els dubtes sobre la veracitat de la treva.
I el president d'Esquerra Republicana demana al PSC i Convergència i Unió que resisteixin els intents que pugui fer Madrid per acabar amb la unitat d'acció dels partits catalans en la negociació del finançament.
Com dura el trànsit, Cèlia Quintana?
Doncs globalment la circulació aquesta hora no presenta problemes destacables perquè hi ha baix volum de trànsit. Tot i això, hem de parlar de dos punts. Unes obres que es fan a la 2 al Bruc, sentit cap a Lleida, tallen dos carrils, veiem a través de les càmeres, hi ha 2 quilòmetres de cua compacta. I a la P7 de la Jonquera hi ha hagut un vehicle avariat i encara hi queden aturades, sentit cap a França.
I un apunt del temps, Jofre Genover.
Doncs es van obrint clarianes en aquests moments, el més serè cap a les comarques gironines. Els núvols no acabaran de desaparèixer i sobretot cap a Tarragona i al País Valencià. Amb aquestes temperatures clarament més baixes, 27 graus a Girona, 28 a Lleida, 26 a Tarragona i Barcelona. Potser algun ruixat de tarda en el Pirineu, poca cosa. En tot cas, els ruixats guanyaran més terreny demà al vespre i sempre amb aquest ambient força agradable.
Geni de la llàntia meravellosa.
Doctor, no sé què li passa.
Vull un televisor.
Pidola i pidola.
Un ordinador.
Tot el dia frega targetes de color verd.
Unes vacances fantàstiques.
I no és el primer.
Unes maletes.
És greu, què ets a fer?
I per tots.
Comprar amb les targetes de Caixa Penedès. Podrà pagar quan vulgui i, a més, guanyarà regals.
Joan, sortim a comprar.
Targetes Caixa Penedès. Genials. Caixa Penedès. Persones al servei de persones.
3cat24.cat. Arriba al teu nou portal informatiu de referència. 3cat24.cat. Una finestra oberta a la informació, actualitzada minut a minut, on podràs veure i escoltar les notícies que nosaltres t'expliquem i les que tu ens expliquis, perquè a partir d'ara tens la possibilitat de participar en aquest nou portal i d'informar de tot el que passa al teu voltant amb les teves pròpies notícies. 3cat24.cat. Neix una nova manera de viure la informació.
Pare, he de fer una redacció sobre l'estalvi energètic i no sé què és.
És el que fem sempre a casa. A l'estiu posem els tendals perquè no entri la calor. I a l'hivern ens escapem del fred amb les finestres de doble vidre. I des que tenim energia solar, fins i tot ens estalviem d'escalfar l'aigua.
I tot això m'ho pots posar per escrit i a doble espai?
A Fecsa Endesa et donem solucions perquè estalvis energia. I ara et proposem l'ús de l'energia solar per preservar el medi ambient. Fecsa Endesa. Compromís amb la sostenibilitat. Compromís amb el servei.
Mentre que amb altres companyies parles per telèfon i prou, amb Bono per 28 euros tens telèfon amb línia i trucades incloses. I per 0 euros més tens televisió de 40 canals. I per 0 euros més encara, videoclub amb 1.000 programes gratis. I a més, ara que comença la Lliga, tens cada partit per només 1 euro. Amb d'altres ni ho somnis, perquè per 0 euros no et donen res més. Desperta't, home, desperta't. Truca al 1400, passa per una botiga Ono o entra a ono.es i comprova-ho tu mateix. Ono és com les coses bones.
Catalunya Informació. L'informatiu del migdia.
Aquest estiu s'han cremat a Catalunya poc més de 22 hectàrees, un 97% menys que en tot l'estiu de l'any passat. Són dades de la Conselleria de Medi Ambient que alhora alerta que no es pot abaixar la guàrdia. Mireia Sans.
Aquesta reducció d'hectàrees cremades es deu, segons Xavier Castro, cap de secció del Servei de Prevenció d'Incendis, a tres factors.
Els pilars són tres, bàsicament. La meteorologia, que ha sigut bona, ha plogut, i sobretot també el juliol ens ha deixat sense episodis de vent, el qual és important. Tampoc hem tingut episodis de calor molt importants al juliol. Després, la vegetació vegetació que gràcies a les pluges que hi ha hagut s'ha recuperat. Per últim, la gent cada vegada té més consciència.
Tot i això, el Departament de Medi Ambient recomana seguir alerta perquè la segona quinzena del mes d'agost pot ser la més complicada de l'estiu, sobretot perquè s'espera l'arribada d'episodis de vent i d'altes temperatures.
10 minuts i dos quarts de 3, un equip d'investigadors catalans estudia la possibilitat de produir biodiesel a partir d'algues microscòpiques. El projecte durarà 3 anys i es portarà a terme a Sant Carles de la Ràpita, al Montsià. Sílvia Solanes.
Ara són a la primera fase, que consisteix a seleccionar les espècies òptimes. Sentim el director d'Ecosistemes Aquàtics de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, Carles Ibáñez.
Nosaltres del medi només agafem uns pocs individus, diguéssim, no? El que fem és aïllar espècies que es puguin adaptar bé a les condicions locals. També poden ser espècies que s'hagin generat a algun altre lloc del món i les portem aquí.
Les microalgues permeten una productivitat més gran que altres biocombustibles i alhora ajuden a reduir l'efecte hivernacle. El projecte el finança el Ministeri d'Educació i Ciència i treballen químics a la Universitat Rovira i Virgili.
I atenció a aquesta notícia. Els ocells condicionen les seves rutes migratòries en funció de les èpoques de l'any en què la direcció del vent els permet accedir a les anomenades autopistes de l'aire. Ho ha descobert un grup de científics, entre els quals n'hi ha de la Universitat de Barcelona, Eva Compte.
La investigació s'ha fet analitzant les migracions de la baldriga cendrosa, un ocell que fa niu a les Canàries i passa l'hivern a Sud-àfrica. El científic del Consell Superior d'Investigacions Científiques, Jesús Muñoz, és el responsable de l'estudi.
Los pájaros lo que hacen es aprovechar el viento para viajar. Y hay unas autopistas que lógicamente son invisibles, no las vemos, pero son de viento, y los pájaros si las conocen y las usan. Lo que consiguen es la paradoja de que recorriendo 3.000 kilómetros más de lo que sería ir en línea recta, ahorran energía.
L'estudi el publica avui la revista Public Library of Science.
Catalunya Informació.
Càntics aquest matí arremalen els funerals del poeta palestí Mahmoud Darwish, mort dissabte als 67 anys, i aquí s'han retut honors semblants als de Yasser Arafat. Darwish, símbol de la resistència palestina, està considerat un dels autors més reconeguts de la literatura àrab contemporània. Ha seguit aquests funerals des de Ramallah, Jenny Lozano.
Desenes de milers de persones carregades de banderes palestines s'han llançat als carrers de Ramallah per acompanyar el fèretre de Mahmoud Darwish, el més gran dels poetes palestins, veu de l'exili i la desesperança, considerat com el poeta del poble. Una enorme bandera palestina l'ha escoltat fins al Palau de Cultura, on des d'avui descansaran les seves restes. Ens ha deixat l'últim dels grans que ens quedava, ens comentava trist un dels assistents al funeral. Darwish era l'últim rastre admirat i respectat per tothom d'aquella Palestina laica i d'esquerres. Amb ell, mort tota una era dins els territoris ocupats.
I us parlem ara d'una de les estrenes cinematogràfiques més esperades de l'estiu. Batman torna a aterrar la cartellera amb El Caballero Oscuro, l'última entrega de la saga de l'home ratpenat, que avui s'estrena a la cartellera catalana. Ho fa precedida d'un èxit rotund als Estats Units, Laura Castro.
El Caballero Oscuro ja s'ha convertit als Estats Units en la tercera pel·lícula més taquillera de la història. La cinta del director britànic Christopher Nolan repeteix repartiment de luxe amb Christian Bale com a Batman, Michael Caine, Gary Oldman, Morgan Freeman i la incorporació de Maggie Gyllenhaal.
Bruce, te presento a Harvey Dent.
El famoso Bruce Wayne. Richard me lo ha contado todo de ti.
Espero que no.
Però el gran atractiu de l'últim Batman és la incorporació de Heath Ledger com el malvat Joker. Els crítics asseguren que el somriure malvat, despietat i brutal de Ledger, mort en circumstàncies estranyes, es mereix la nominació a títol pòstum a l'Oscar com a millor secundari.
Conozca sus limitaciones, señor Wayne.
Batman no tiene limitaciones.
Fins aquí la cultura, ara temps per les borses. Els parquets europeus operen a la baixa. L'IBEX 35 ha perdut els 11.900 punts.
El selectiu espanyol baixa un 1%. Els valors que més perden són bancs i constructores. El Banc Popular i Banesto perden entre un 2,5 i un 3%. I Sacyr, Vallehermoso i Ferrovial també retrocedeixen al voltant d'un 2,5%. Encapçala els guanys Red Elèctrica Espanyola, que puja més d'un 3%. A la resta d'europees també predominen les pèrdues, que s'acosten també a l'1%. En el mercat de divises, l'euro es canvia un dòlar amb 40 8 centaus, i en el petroli el barril de Brent es paga per sota dels 113 dòlars.
I us direm també, Sílvia Solanes, que el Departament de Treball destina 41 milions i mig a millorar la qualitat de l'ocupació.
Sí, les subvencions estan confinançades per la Unió Europea i es destinaran als projectes que fomentin la igualtat d'oportunitats i la millora de l'ocupació en aspectes com formació, mobilitat o sectors emergents. Les empreses i administracions que vulguin optar a aquests ajuts han de presentar els projectes abans del 20 de setembre i hauran de pagar una part de la despesa.
Catalunya Ràdio. Catalunya Informació.
5 minuts i 2:45, notícies pròximes, ara en desconnexió per a les comarques de Barcelona i que comencem a Sallent. El col·lector de salmorres d'aquesta població, el Bages, ha tingut dues filtracions en 3 dies. La canalització evacua els residus de les mines de potassa i l'última fuita ha afectat una zona de conreu. Crònica des de Sallent, Ricard Oliva.
Si bé l'escapament residual que prové del Ronam Salins i de les mines de potassa del Bages la setmana passada va afectar una bona part del bosc anomenat la Corbatera, aquest darrer ha malmès un conreu acabat de segar al terme municipal de Sallent. El col·lectiu sallentí Prou Sal continua reclamant solucions. Albert Junyent.
La primera és la pagina del Ronam Salins. Ara veiem que d'aquí Ronam Salins tot no caldrà que hi hagi sal que vagi amunt i avall. I la següent és que les administracions es posin les piles i facin la feina ben feta, perquè la responsabilitat d'aquest col·lector de salmorres és de l'administració. És clar, són ells qui s'han equivocat i que han permès doncs, que aquest tingui fuites.
Aquest matí, operaris d'Aigües de Barcelona, que es cuiden del manteniment d'aquest col·lector, continuaven treballant a la zona on s'ha produït la darrera fuita.
L'estat de la mar i les condicions meteorològiques fan que avui calgui prendre precaucions en el bany, ja que uneix la bandera groga a 21 platges de la demarcació de Barcelona. Només hi ha bandera verda a les platges de Calella, el Masnou i la Pineda, la costa del Maresme. Maria Núria Rebetlle.
De totes les platges on hi ha bandera groga, només en una, la de Sant Sebastià, a Barcelona, la causa és la presència de meduses. A la resta s'han d'anar amb compte perquè ha entrat el llevant aquest matí i això provoca onades més grans i més força en els corrents. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Xevi Pallàs, tècnic d'emergències de la Creu Roja del Barcelonès Nord.
Avui, que jo tingui dades, de moment no s'ha fet cap rescat. Sí que cal dir que està una miqueta complicat el mar. Avui hi ha una mica de corrent de retorn. La majoria de platges les tenim en bandera groga i s'està fent bastanta tasca de prevenció.
Amb la bandera groga, millor no posar els matalassos a l'aigua per evitar ensurts, diu Pallàs. L'ONG recorda que ahir va haver de fer una vintena de salvaments a les costes del Garraf, on hi havia, en molts casos, la bandera vermella. Tot i això, la Creu Roja constata que els banyistes segueixen en un 92% les recomanacions que fan els socorristes.
La Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa constata un increment de la creació de noves empreses a partir del seu assessorament respecte a l'any passat. Les dades revelen que hi ha hagut una davallada de les empreses relacionades amb la construcció en pro de les relacionades amb el sector dels serveis. Terrassa, Albert Segura.
De les 72 noves empreses en què hi ha participat la Cambra en matèria assessora, la majoria d'elles arrenquen amb un únic treballador, el propi emprenedor, que actua de manera molt prudent. Un dels factors determinants en aquesta conducta és l'actual situació econòmica, que a la vegada ha fet variar el tipus d'empreses de nova creació respecte al primer semestre del 2007, com explica Noelia Hurtado, assessora del Servei de Creació d'Empreses.
Moltes pertanyien al sector de la construcció i, en canvi, ara, en aquestes d'aquest any, notem molt més pes en el sector servei. Moltes de les 72, n'hi ha 55, que pertanyen al sector serveis. Concretament, doncs, són activitats de consultoria, serveis professionals, serveis mèdics, serveis relacionats amb benestar i estètica.
L'increment de noves empreses s'ha centrat en el sector serveis degut a que implica una menor inversió inicial i això suposa un al·licient per arrencar una aventura empresarial. La Cambra calcula que aquestes empreses poden haver creat prop d'un centenar de llocs de treball.
I ja són visibles les actuacions de recuperació ambiental i millora del riu Anoia al seu pas per Igualada. Les obres, que han de durar gairebé un any i mig, inclouran la reintroducció d'espècies autòctones com ara la ballarol, la granota verda o el blauet. Ara crònica des d'Igualada, Montse Martí.
Les obres es divideixen en dues fases, la primera de les quals ja comença a ser visible i consisteix en canalitzar correctament les aigües del riu Anoia i evitar possibles inundacions. En parla la regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Igualada, Conxa Castells.
En primer lloc, van retirar tota la vegetació que hi havia, vegetació baixa, com ara canyissar. Van desbrossar tota la vegetació per poder entrar a les màquines. S'ha rebaixat terreny i després, al final, el que s'ha fet és retirar els arbres que estaven afectats pel que és el canal del riu, que no tenien possibilitat de mantenir-se.
La segona fase servirà per convertir el tram en un entorn natural per a l'esbarjo i per reintroduir espècies autòctones com la ballarol, el blauet, la granota verda o la tortuga de riu.
Un darrer punt encara abans d'acabar, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un jove d'uns 25 anys que va aparèixer dilluns surant el riu Llobregat, al límit dels termes municipals de Martorell i Sant Andreu de la Barca. El cos del noi, encara sense identificar, no presenta signes evidents de violència, segons han informat fonts policials.